podcast de Ràdio Estel.
Filosofia.
Si alguna cosa ens ha quedat clara és que aprenem poc del que ens passa, no? Avui ho posem tot en qüestionament, després s'acaba la crisi i diem no, hem d'acabar amb l'especulació immobiliària. S'acaba la crisi i tots que volem guanyar molts diners, no? Si venem al pis, quants més diners millor, no, Antonio?
I tant. O sigui, això és un, està a la nostra arrel, diguem.
Exacte. Amb el tema de la globalització ha passat segurament el mateix, no? I, de fet, ens estem adonant que probablement el que estem fent és abandonar un tipus de globalització i abraçar un altre. Clar. Però, en definitiva, és reproduir absolutament el tema,
sí,
no?
Sí, al final, clar, el món i la història es mou, mai es fixa, però que el fenomen, diguem-ne, de globalització entès com una universalització del món, és evident. Una altra cosa és cap a on camina, no? Que ja és una altra qüestió.
És evident, i una cosa que és el que ens ha sorprès és que no és tan nou com pensem, no?
Efectivament. És una qüestió que ja ve de lluny, no? Jo portava i deia que podem començar a explicar una història per veure-ho, no?
Vinga.
Comencem amb 1519, és a dir, fa ja un temps, amb Magallanes, que sabem que el 1519, a l'agost, va sortir de Sanlúcar de Barrameda per intentar el que al final acabaria fent el Cano, que va partir amb ell, que és donar la volta al món, no? En aquest sentit, bueno, i van començar a anar cap a l'est. Van creuar l'Atlàntic, pel que després es diria a l'estret de Magallanes, van passar per sota de Sud-amèrica i van continuar sempre cap a l'est. El 1521, al mar de 1521, estem parlant de quasi 2 anys, llavors és un temps per anar amb vaixell, divisa en terra. I clar, podem imaginar la situació, famèlics, malalts, etc. I desembarquen, ells no sabien on eren, però eren a l'arxipiélag de les Filipines. I eren a les Filipines, ja havien anat cap a l'est fins a les Filipines. I llavors uns natius surten al seu encontre, els homes de Magallanes els demanen menjar, etc. No acaben d'entendre's, perquè uns són filipins i altres són espanyols i portuguesos. Però llavors apareix la sorpresa, perquè Magallanes portava un esclau seu de tota la vida, que havia comprat a Malàsia, i perquè entenguem l'anècdota, clar, fins a que Magallanes va donar mort al món, per anar, s'arribava a l'Àsia, però s'arribava cap a l'oest, és a dir, es donava la volta per Àfrica i es continuava. Magallanes havia anat cap a l'altra direcció. Quan arriba a Filipines, s'adona que el seu esclau entén el que parlen els natius.
Que fort, eh?
Clar, i ostres, clar, i de sobte en aquell moment, clar, el món s'havia fet petit perquè ja havíem donat la volta absolutament al món. És a dir, el que pensàvem a la mitjana, els terrors de la mitjana, de la creació immensa, de que s'acaba, que ens caiguem, etc. No. Arribem al moment que ja hem arribat i hem donat tota la volta al món. És a dir, aquí, en realitat, comença la globalització.
Disculpa, però m'ha fet gràcia allò de que s'acaba i queies.
Clar, és el que es pensava.
Però és que no deixa de ser graciós.
Clar,
no?
Avui sona ridícul, però la gent estava convençuda que arriba un moment que això t'anaves cap a baix, no? Perquè, i aquesta és la globalització, que està més o menys de moda, com tu deies. Inclús, jo portava aquí que hi ha pensadors que neguen, en realitat, l'existència de la globalització, no? com a fenomen. Ho veuen com una cosa epidèrmica, superficial, i que sota continua havent diferències profundes. Jo no estic massa d'acord amb això. És a dir, jo crec que és inevitable pensar que hi ha un procés continuat que té el seu origen a la revolució industrial europea, pel qual el model capitalista, sobretot és una qüestió econòmica i de modus de vida occidental,
clar,
ha anat universalitzant-se,
clarament,
imposant-se a la resta del planeta i homogenitzant la cultura, no? Fixem-nos que, independentment de quin sigui la nostra opinió sobre això, el que sí que es pot afirmar és que no queda cap lloc al planeta, cal racó, en el que no es vegi la influència, no estigui present el món occidental, no? L'impacte de l'home blanc, per així dir-ho, i que estigui transformant l'hàbitat, les costums de tot el globus. L'únic que existeix encara són algunes tribus, sobretot amazòniques, que el que fan és fugir, és a dir, endinsar-se més a la selva, però clar, el que fugeix ja coneix del que fugeix. És a dir, ja sap que allò no li agrada i s'amaga, no? Amb la qual
cosa, o sigui, coneix el motiu de que...
Clar, és a dir, no hi ha cap puesto a la Terra que no conegui a l'Occident, no? Jo aquí portava una qüestió una miqueta, en broma, una miqueta en sèrio, que és la qüestió del turisme de l'autèntic, no? Jo espero que al setembre publicar un llibre sobre de viatges, etc. I una de les qüestions que parlo és això. A mi em fa ràbia la gent que diu he anat allà a Capol per veure l'autèntic, no? Jo què sé, poso l'exemple del llibre de la gent que va a Tailàndia i que després està a Bangkok, etc. Agafa un avió, fa 3 dies de trekking, no sé què, per arribar a un poble on viuen 30 persones, perquè jo són els autèntics. No, home, no. Els autèntics són la gent que viu a Bangkok. Són el 99,9% de la població d'un país. Això és l'autèntic. No ens confonguem, no? Perquè, a més, això és a més dolent per aquella pobra gent que veu allà, que probablement moltes vegades està condemnada per l'agència de viatge a viure d'aquesta manera perquè hi ha algú que els hi pugui veure, no? En aquest sentit, però aquesta confusió. L'autèntic avui dia a tot el món és que la gent visqui més o menys del modus occidental. I a més passa una qüestió, que aquí ja comencen els misteris filosòfics, de que nosaltres influïm molt amb la cultura dels altres països, quan dic nosaltres parlo del món occidental, no
clar,
parlo de nosaltres. En canvi, les altres cultures sí que influeixen poc amb nosaltres. I jo aquí recordava, quan prenia els apunts pel programa d'avui, amb el meu professor d'antropologia filosòfica, el mossèn Via i tal Tabull, que era un monjo de Montserrat molt, molt savi, que sempre posava la mateixa anècdota, que jo crec que era molt interessant. Ell deia, mira, per acabar de discutir això, posem un exemple i farem una pregunta. Imaginem que poguéssim posar dues ciutats
sí,
separades amb 1 quilòmetre, només, és a dir, que la gent pugui anar més o menys còmodament caminant. A un costat posem una ciutat capitalista, purament capitalista, neoliberal, i a l'altre costat una aldea, un poble amazònic, és a dir, l'horror i el paradís, no? A un costat posem la ciutat, jo què sé, amb l'alcoholisme, les drogues, la violència, l'estrès, l'alienació del treball, bueno, el que tenim a Occident. I d'altre costat, aquell quilòmetre, hi ha una aldea on la gent viu amb similitud amb la natura, disfrutant de la família, treballant molt poc, és a dir, la vida que tenia la gent amazònica fins que vam arribar. I el meu professor deia, alumnes, vostès, deixem que passi un any i controlem que no hi hagi violència, i que ningú obligui a ningú a prendre decisions. Què pensen vostès que passaran? Que els occidentals s'uniran a la natura, deixaran de treballar, deixaran de tenir la seva vida alienada, o tots els indígenes es convertiran al capitalisme?
Doncs segurament la segona cosa, no?
Veritat que sí, tots sabem que, o sigui, sí, no sí. Tenim clar per què, perquè al final sembla que és molt millor la vida de l'amazònic,
però
no?
Justament per això tindrem ganes d'anar a passar el cap de setmana allà.
Clar,
això farà que ens montin un parell de restaurants, perquè clar, no, això és com, mira, jo recordaré tota la vida, la primera vegada, disculpa,
no, home, sisplau,
que vaig anar a 7 cases, i a mi m'agrada parlar amb la gent.
Uh-huh.
I hi havia un senyor que tenia un ramat d'ovelles, no? I em deia que havien vingut una gent de Barcelona i havien demanat si les ovelles podien passar per un altre lloc perquè feien pudor.
Sí, em molestava una miqueta.
Tal qual,
no?
Te'n vas a 7 cases, no? Que és un paradís, és molt bonic 7 cases, però efectivament volem condicionar...
Clar,
clar.
És inevitable, no? Això és un fet, és diguem d'alguna manera, un misteri filosòfic. I clar, jo portava aquí que això hem de tindre cuidado. És evident que el modus de viure occidental és tan potent que envaeix tot i pot amb tot. Això no vol dir que els occidentals siguin més llestos o més poderosos que la gent de les altres cultures, no? Perquè el que s'imposa és la nostra civilització i no nosaltres, no? I jo portava, per reflexionar amb això, l'exemple de la tecnologia. És a dir, és evident que la tecnologia occidental ha colonitzat el món.
Uh-huh.
És tan evident que probablement avui dia els països punters en tecnologia occidental ja no són occidentals. Tindríem el Japó, la Xina, que han comprat tant el nostre modus de vida que ja estan per davant, no?, en aquest sentit. Però per què avança la tecnologia? És a dir, els avanços tècnics no són fruits de l'il·luminació. És a dir, no va haver un dia un senyor que es va asseure i va dir «tinc que descobrir alguna cosa» i va inventar la roda. No, això no va així. Primer hi ha una necessitat. De caçadors passem a sedentaris,
uh-huh,
i tenim excés d'aliments, els volem traslladar, i necessitem pensar alguna cosa per traslladar-los. Quan tenim aquesta necessitat, fem l'invent. I per què dic això? Perquè les societats innoven fonamentalment per obtindre recursos i per solucionar necessitats. És a dir, i quan una societat equilibra les seves necessitats amb la seva tecnologia, deixa de funcionar. És a dir, probablement, a l'inici de la cultura mundial és a la Índia.
Yeah.
D'acord? Però si estudiem la Índia, en un moment donat, deixa d'evolucionar, d'acord? I es para. Després tenim la civilització xinesa, per exemple, el paper molt més avançats que Occident. Però en algun moment quan anem a estudiar els llibres d'història, deixen d'avançar. Els únics que no deixen d'avançar som nosaltres. Probablement, i ara ho explicaré, això es deu a la nostra debilitat. Probablement la nostra força invencible està en la nostra radical debilitat. És a dir, perquè al final un sempre avança quan no té recursos. I poso un exemple, perquè fixem-nos. I no el posarem de l'Àsia, de la Índia o de la Xina, sinó d'Europa. Els grecs, al segle I, després de Crist, ja van descobrir la màquina de vapor. És a dir, ja van descobrir, hi ha un senyor que porto aquí, Heron d'Alejandria, va idear una màquina que es deia Eolípia, d'acord? Amb la qual cosa, bueno, posava aigua, calentava, hi era una mena de bola, entrava l'aire i es movia. És a dir, la qüestió més difícil, que és la il·luminació de que amb el vapor es poden moure coses, ja la va inventar un grec al segle I, després de Crist. Per què no van fer màquines per cosir? Per què no van crear, diguem-ne, la producció en cadena? Perquè eren tontos, home, no. Primer, ja es veu que els grecs no eren tontos, i segon, ja havien descobert el mecanisme. Simplement no ho necessitaven, perquè estem en una societat esclavista amb la qual, i en la qual, a més, la població creix molt poc. La població creix molt poc i la força de treball és baratíssima perquè la fan els esclaus. No necessitem màquines per res, és a dir, perquè no podem vendre més, perquè som sempre els mateixos, i perquè a més hi ha uns senyors que ho fan gratis perquè nosaltres ho diem. Llavors, aquesta màquina va passar, va ser com una curiositat, però es va quedar com una curiositat perquè en aquell moment no tenia la seva utilitat en aquest sentit. I per això deia que la nostra força està en la nostra debilitat. Per què? Perquè fixem-nos que la nostra civilització, que al final neix al Mediterrani, és a dir, però una qüestió, diguem-ne, de clima, el Mediterrani és sempre canviant, és a dir, no és la selva amazònica, amb els furis, amb els animals, etc. El Mediterrani és un lloc difícil, en realitat, per viure, no? I, de fet, encara que sembli estrany, la fam, com a fenomen generalitzat, no és un fenomen africà, no és un fenomen de la Índia. La fam durant segles, durant la història del món, una altra cosa és la fam com a injustícia social. És a dir, els rics tenen molt i els pobres passen fam. Bueno, això ha sigut a tota la història del món i a tots els països. Però la fam, és a dir, que no hi ha suficient aliments per tota la gent, és un fenomen fonamentalment europeu i fonamentalment mediterrani. En aquest sentit, perquè ja tenim anys que no plou, tenim anys que, clar, i ara la tecnologia ho podem, però estem parlant igual de fa 5.000 anys, amb això, l'any que no plovia, tots patien molt. I llavors, el que tenim és una societat que mai arriba a tindre un equilibri entre les seves necessitats i la seva tecnologia, amb la qual nosaltres creixem contínuament, per això som invencibles, perquè mai estem tranquils, mai estem equilibrats, sempre necessitem més. I per això fixem-nos que això és, en realitat, la característica essencial del capitalisme. És a dir, sempre és una miqueta més. El capitalisme no pot aturar-se, és sempre una miqueta més, no? En realitat, podríem dir que pràcticament neix així i així, i per això la nostra cultura és tan profundament agressiva, no? Per això podem amb tots, perquè el que volem és sobreviure en aquesta realitat, no? Fixem-nos, a més, clar, qui ha viscut el món de l'empresa ja sap que, bueno, això no es coneixo res, que cada any hem de vendre més que l'any anterior. És a dir, no hi ha un moment d'equilibri, diguem-ne, com que diguem, bueno, ara ja hem arribat a un nivell de beneficis i ara ho deixem aquí, això. Això no existeix, no? Perquè tot ve d'aquesta necessitat imperiosa de la nostra civilització de sempre més, sempre més. És un bucle sense fi que té aquest origen, no? I clar,
Se'n diu la reinvenció de les necessitats, no? Perquè estaves dient que l'evolució arribava sempre a la necessitat, fins al dia en el que decidim inventar-nos les necessitats.
Clar, això és el capitalisme. És a dir, perquè, clar, quan nosaltres, amb la revolució industrial, som capaços de produir aliments, etc, per cobrir això, com ja ens hem endinsat en el món capitalista, això no pot parar. Per això, en realitat, i ara ens desviem, qui més ha fet, en realitat, per millorar la situació de l'obrer és el sistema capitalista en si. No per bondat, no per justícia
per interès,
social.
Per interès,
perquè, clar, ha de vendre'ns una televisió, una ràdio, un cotxe, i per això ha de pujar a l'estatus de la gent perquè continuen comprant.
Però fixa't que això ara mateix estarà al darrere fins i tot la geopolítica.
I tant.
És a dir, en aquests moments, i no me'n vull anar, només una cosa molt breu, però fixa't que en aquests moments que tenim tot el tema de Rússia i Ucraïna, Rússia semblava convençuda de la postura de la Xina. Però, clar, la Xina s'està enfrontant a un mercat global del que li depenia moltes coses, no?
Clar, és per això que el que es produeix avui dia és com dos poders convergents, que és un el poder polític, les idees polítiques, etc, i per altre costat el poder econòmic, que són com a mínim tan forts, i al final, en aquests dies de guerra d'Ucraïna, de Rússia, etc., veiem que, de què es parla al final? Del preu del gas, del preu del petroli, de com ho farem, etc., perquè sí, clar, sí. Al final és el que ens importa, però el que importa tot el món, efectivament, el que importa Xina, etc., perquè això és massa important per nosaltres avui dia, no? Desgraciadament, inclús per damunt de l'objectivitat de la guerra, dels bons, dels dolents, etc. Hi ha una mecànica econòmica, perquè, clar, una altra de les qüestions que planteja la globalització és una pregunta, és qui mana més avui dia? Si els governs o les grans multinacionals, que és una altra dels successos, dels fenòmens que tenen lloc amb la globalització, no? És aquest sentit. Clar, per un costat, molta gent afirma no, avui dia les multinacionals dominen el món, no? Google, etc., és veritat, semblen monopolis. Però per altre costat, també es veu que països poderosos són capaços, per exemple, la Xina, o ara mateix amb la guerra a Rússia...
Jo crec que el tema de Rússia Google està fent moure totes les teories que hi havia clar, sobre això.
Efectivament, no? Sí, sí. És a dir, és una qüestió de balanç, i des del meu punt de vista el que es produeix en l'actualitat és una mena d'equilibri entre governs i multinacionals de no fer-se mal entre nosaltres, no? Clar. És a dir, hi ha uns límits que no podem trasbassar. Des del punt de vista polític hi ha uns límits que no podem traspassar des del punt de vista econòmic, però que estan aquí. I, de fet, clar, el que veiem al nostre món, i és una altra qüestió per reflexionar, i que parla de l'essència de l'home en realitat, veiem un món, probablement el segle XXI és un món, igual que el XX, absolutament globalitzat, d'una economia capitalista. Fixem-nos que, a més, la economia capitalista no és que sigui globalitzadora i universal, que ho és, sinó que, a més, no hi ha cap altra opció. És a dir, lo sinistre, entre cometes, de sentit, no és que hagi globalitzat el món, és que no podem escollir una altra cosa. No podem viure d'alguna manera que no sigui capitalista. No, inclús encara en què ens n'anem, no sé, a una cova, al final tindrem que comprar alguna cosa així. El sistema ja no escollim, és a dir, podem millorar el que hi ha, però no podem escollir-ho en aquest sentit. I en aquest món tan absolutament globalitzat, amb una economia total, per altra banda, veiem, d'un costat, que el nacionalisme és una qüestió que impera, que continua, que, de fet, inclús es podia parlar d'una certa exacerbació, sens dubte, en el segle XX i en el segle XXI, del nacionalisme, el qual és absolutament contrari al moviment econòmic i d'homogeneització de la vida al món. I, per altre costat, veiem que, per exemple, institucions metanacionals, com, per exemple, la ONU, cada vegada tenen menys pes. És una qüestió...
Aquestes. Clar. Però, en canvi, hi ha d'altres que no. Mira, la OTAN.
Clar.
I estava pensant, el nacionalisme, efectivament, el que està fent no és redefinir-se. És a dir, perquè el nacionalisme busca, estava pensant, l'afiançament d'un territori concret, però sempre amb marcs de territori molt més gran, no?
Clar, però fixa't que, vista en perspectiva, en un món homogeni, on el qual... Per exemple, el modus productiu és el mateix, i quan comprem i venem d'alguna manera absolutament universalment i sense diferències, semblaria que la lògica seria que les idees polítiques anessin cap a aquesta qüestió de dir, som un tot, no? en aquest sentit, i en canvi va cap a l'altra distància, però per això deia que igual té que veure amb l'essència de l'home, perquè l'home, al final, es distingeix per diferència, en aquest sentit, no? Llavors, en aquest món, que inevitablement és homogeneïtzador, tot igual, que es repeteix, etc., l'home sent la necessitat de diferenciar-se per recordar-se que és un mateix, no? Que existeix, que no és una massa, que no és un número, etc. I ja hi ha, jo crec que en el fons està aquesta, diguem-ne, defensa, aquesta reivindicació de l'individual, i que pren vida amb el nacionalisme, en aquest sentit de dir, no, nosaltres som russos, o som no sé què, etc. Perquè, clar, la idea és que, al final, en realitat, què ens diferencia avui dia, si podem viure, excepte pel tema de l'idioma, però inclús l'idioma, tendríem l'idioma anglès com universal, però excepte l'idioma, el modus de vida pràcticament és igual, les empreses són les mateixes, i, de fet, jo que sé, els nostres medicaments estan fets a la Índia, etc. No hi ha una qüestió individual, no? I en aquest sentit, fixa't que jo portava aquí, com a idea, la idea de que curiosament, els moviments antiglobalització neixen en els països globalitzadors. És a dir, Occident ha globalitzat el món. I llavors, és aquí justament on neixen els moviments antiglobalitzadors, que en realitat, no sé si se'n donen compte, de que és una lluita que no mira cap al Tercer Món o cap a altres països, en realitat està parlant del nostre món, perquè som nosaltres els que hem globalitzat el món. I, a més, es dona una característica curiosa, i és que, jo tinc un llibre en què parlo d'això, de meus viatges per Etiopia, per Burkina Faso, en el qual tothom amb què jo parlava volia ser globalitzat salvatjament, és a dir, clar, volia viure com nosaltres.
Però és
no?
normal. Jo això vaig entendre al Marroc quan estaves a determinats llocs molt pobres del Marroc, que tots el que sí tenien eren unes televisions meravelloses, clar, amb unes antenes parabòliques meravelloses, on la imatge que rebien era la imatge d'una realitat que ja la volien ells per si mateixos, lògicament,
clar,
no?
Però fixa que aquí es dona una paradoxa en el sentit que és evident que nosaltres, els occidentals, hem destrossat el planeta per viure com vivim. Hem aniquilat l'ecologia, no tenim bueno, els nostres boscos tan buits, etc. Ara que hem fet això i vivim com vivim, a vegades sembla que vulguem obligar el Tercer Món a fer el que no hem fet nosaltres. És a dir, a cuidar del seu planeta, a no posar indústries, a... Home, és que nosaltres ho hem fet. Llavors això s'ha de tindre... s'ha de filar molt prim, no?, en aquest sentit.
Saps què me recorda? El pare que no vol que el seu fill cometi els mateixos errors que ha fet ell quan era jove.
Clar, efectivament.
És el mateix, eh?
Clar. Però hi ha un diferencial, que clar, nosaltres... Gràcies a aquests errors gaudim d'un modus de vida brutal.
Clar.
I clar, fins i tot, per exemple, un exemple molt clar, que és la selva amazònica. Tots volem que es conservi la selva amazònica. Però què passa si nosaltres treballéssim una empresa maderera del Brasil? Igual tindríem una idea diferent. Però clar, a nosaltres ens preocupa poc, entre cometes, què li passa al senyor de l'empresa maderera. Tindríem que pensar en això, i si volem un món globalitzat respectuós, tindríem que pensar que els diners d'Occident tindrien que anar perquè els senyors que treballen a les empreses madereres no tinguin que tallar madera. És a dir, hem de ser solidaris de veritat, no diguin, conservin el món, bueno, ja, però ajudin, perquè si no faré exactament el mateix que ha fet vostè, no?, en aquest sentit. Per això hem de tindre cuidado i cura quan exigim als demés el que nosaltres no hem fet, però nosaltres hem tingut cuidado premi per això. És a dir, vivim a un món, al primer món. I llavors, home, tindrem que balancejar la qüestió econòmica perquè es puguin conservar i que aquesta globalització sigui, diguem-ne, respectuosa amb el planeta. Aquesta és la idea, una reflexió que jo crec que he fet, perquè, clar, és veritat, a més, pensem una cosa, i és que som nosaltres els que hem crebrat l'equilibri del Tercer Món.
Deixa'm ser una mica provocador.
Sí.
Des d'aquest punt de vista, des del punt de vista que estàs plantejant, el primer món no és en realitat el Tercer Món i al revés?
Home, sens dubte, això sens dubte. El que passa que jo crec que nosaltres tenim un deute amb els països perquè ells, com dic, no coneixien la fam. O sigui, vivien amb un altre sistema econòmic, etc. Però som nosaltres els que vam anar allà i els que els hi vam trencar.
Seguirem parlant.
I tant.
Un plaer, Antonio, no, home, Fornés, plaer com sempre. Mi. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I a més del llibre, que m'has dit que ara treuràs un llibre de viatges.
Jo espero que al setembre treure un llibre sobre viatges, que jo crec que serà interessant.
Molt bé. Una abraçada, com sempre. Gràcies, Antonio.
Gràcies a vosaltres.
Filosofia. Un podcast de Ràdio Estel.